11 i 9 minuts del matí, tercera i última hora del Sant Cugat a fons d'aquest dilluns 5 de març. Ja hem canviat de mes, això va passa volant. I passa tan volant que ens hem trobat ja... Estem, podríem dir, que a portes de la primavera, encara que avui estigui plovent, però estem en portes de la primavera, queda poquíssim. I feia molt de temps que no xerràvem amb la Sílvia Soto. Sílvia, molt bon dia.
Hola, bon dia.
L'última vegada, recordo, Sílvia, que ens vas portar propostes de fires.
Diria...
I era el mes de novembre...
Sí, diria que fins i tot després vam fer propostes pels àpats de Nadal, però bé, en qualsevol cas...
Oh, sí. Sí, també
feia,
és veritat.
Feia ara un parell de besets que no ens veiem.
És veritat, mira, és
jo
veritat.
Jo us enyorava, home.
Doncs mira, pensàvem, per què no aprofitem els productes de temporada i a veure què fa amb ells la Sílvia, quines propostes ens fa?
Molt bé.
Ens venia molt de gust.
Clar, de fet, ara ens trobem en un moment d'impàs, val? A nivell de producte de temporada, perquè comencem a deixar enrere tot el que seria el producte més purament d'hivern, i comencen ja a aparèixer alguns colors, que és molt típic, no?, del producte, quan ens acostem a la primavera o a l'estiu, que van canviant, no? Ja tenim molta més gamma de color i de producte. Ara, per exemple, ens trobem ja al mercat, podem trobar naps, remolatge, faves, jo sóc una superfan de les faves, i pèsols, que també els espero amb delit tot l'any, o aranges. I després, ens centrarem, us explicaré un parell de receptes, una potser més tradicional i una altra una mica més creativa, val? Perquè n'hi hagi per tots els gustos. Però també volia reivindicar una miqueta que de vegades quan parlem de producte de temporada sempre pensem per defecte en verdures i fruita, no? Però en canvi hi ha altres productes que també tenen la seva temporada, com
els
per
peixos,
exemple
també.
Els peixos, sí. Exacte. I ara és un moment òptim pel llenguado, que és un peix molt fi, que crec que agrada a tots. És d'aquells peixos que fins i tot amb els nens no tens cap problema.
És un peix blanc.
Perquè te'l mengis, exacte, és molt poc calòric, després dependrà de què li posis,
sí, sí,
no?
Sí.
De què l'acompanyis. Però és una carn molt interessant i a nivell també a nivell de proteïnes, són unes proteïnes de molta qualitat. I bueno, després us volia explicar, per exemple, una recepta així ràpida, sense molt mal de cap, i que és molt clàssica del llenguado, que és el llenguado a la menuer. I és tan senzill com el podem fer filets o sencers, i com ens agradi més, i el que fem és enfarinar-lo lleugerament i amb una nou de mantega el posem a la paella i el fem banda i banda, i quan ja el tenim d'obradet i tirem un raig de llimona pel damunt. I queda boníssim, la combinació de mantega i llimona, ostres, i amb la farina que hem enfarinat acaba lligant una mica aquesta salsa. I és algo molt ràpid i que de vegades estem acostumats a que els peixos segons com o els fem o en l'andalusa, no?, arrebossats i fregidets amb farina, o a la romana amb farina i ou, o a la planxa directament, o al forn, que està molt bé, no? Però de vegades, res, canviant un parell de cosetes més i podem aconseguir uns plats diferents, no? És a dir, i el llenguado d'aquesta manera, de debò, que a nosaltres ens encanta.
Deu estar molt bo,
Està molt bo.
Jo faig la versió, diríem, light, sense la mantega i sense la farina.
Val, amb llimona.
Amb llimona i una mica d'oli a la paella.
Clar, que també està molt bé, i clar, i a nivell fins i tot és molt més saludable, és molt menys calòric, però bueno, un dia d'aquests també penseu que no posem unes quantitats molt grans, és a dir, no estem dient de banyar-lo, no? Amb una base de mantega, sinó que amb una nou, lleugerament, perquè amb la farina quedi una mica torradeta, i després la llimona, que el que ajuda molt és a netejar el paladar, no? Jo crec que és una de les maneres simples i més bones de menjar llenguado.
I ràpid, eh?
I ràpid,
perquè
exacte.
Perquè està molt ràpid.
De vegades no cal que ens tirem tantes hores a la cuina. Si tenim temps i ens agrada, endavant, però el dia a dia nosaltres hem d'anar per feina, que això també s'entén, i aquesta és una manera, doncs, la veritat, molt agraïda de menjar llenguado.
Molt bé.
També estem en temps de Quaresma, n'hem parlat en altres ocasions, és temps de menjar bacallà, de bunyols, els bunyols sí que...
una perdició.
I tant. I després, doncs, clar, ens trobem, jo crec que són per mi les reines o les que espero més, no?, que són les faves i els pèsols. És ben bé quan acaba l'hivern, principis de la primavera, ara al març fins al maig estan en el seu millor moment. I val molt la pena d'aprofitar la temporalitat d'aquests productes perquè menjar-los dins o fora de la temporada canvia molt. Hi ha gent que igual et dirà, ostres, a mi això dels pèsols no m'agraden.
El gust es nota.
Que canvia absolutament. Sí. Penseu que uns pèsols o unes faves acabades de collir es poden menjar perfectament crues.
És com a mi m'agraden,
I són boníssims.
M'agraden més crues que cuinades.
Sí. Això ja passa. El que passa és, clar, a mesura que van passant les setmanes o que el producte d'alguna manera va envellint o s'ha deixat créixer molt aquella planta i després en surten de vegades uns pèsols que
semblen... I uns favots.
Sí, que semblen allò caniques, no? És a dir, que ens podrien treure un ull si ens espistem. I després hem de mirar de tractar-los una mica diferent, no?, per aconseguir també poder-los menjar. Però sí que després necessitaran unes coccions més llargues, amb més estufadets i tal. Però, en canvi, uns pèsols acabats de collir frescos és que no, o crus, o tan sols escaldats, i amb un sofregidet lleuger de ceba, i sí, li queda molt bé, ho confesso, la cansalada i la botifarra negra els hi queda de fàbula, no? Però, bueno, hi ha moltes altres maneres de menjar-ho, també d'una manera més equilibrada, més saludable, i si no, un dia és un dia, poseu un trosset de cansalada que no farà gens de mal. I després, doncs, el que us volia explicar és aquesta recepta potser més tradicional, que és la recepta de les faves a la catalana.
Home.
També hi podeu afegir, que jo això ho faig tot sovint, perquè com que ja us he dit que som molt fan tant de les faves com dels pèsols, a la mateixa recepta de vegades incorporo pèsols i combino les dues coses i es faves i pèsols a la catalana.
De fet, estem parlant de dos productes molt similars.
Molt similars.
Són farinosos.
De la família, exacta, de les lleguminoses, i tots dos venen a ser d'una família molt semblant.
Són cosins.
De tal manera que els tractarem també de manera molt semblant. Quan anem a comprar faves o pèsols, o sigui, de manera indistinta, com sabem que aquell és un... o quin hem de triar, no? És a dir, allò, si estem al mercat i ens el poden triar, fantàstic, però si anem a una botiga, una fruiteria o verdoleria i podem triar nosaltres, hem de mirar que les beines siguin rígides, que siguin d'un color verd intens.
Que no la que, puguis...
No, exacte, que no sigui flàcid,
que no et
faci, no?
Vull dir,
que puguis trencar fins i tot, no? És a dir, bueno, no li farà molta gràcia, però bueno, podeu provar amb una i després la poseu a la bossa. Agafeu una de les beines i si el partiu i fa crec, aquesta
fresca
és la bona, ben fresca. Perquè en el punt de que és gomós o és elàstic, malament, vol dir que ja porta en un temps, no? I després, doncs proveu i eviteu, si trobeu alguna taca marró, descarteu-les, va? Perquè vol dir que ja porten un temps i de vegades és inevitable, o amb les cambres de fred i tal. Però això, o sigui, una beina que sigui ben rígida i d'un color verd intens. Quins són els millors pèsols o faves? Per mi, els petits tirant a mitjans. És a dir, perquè n'hi ha que de vegades diem al revés, no, més gran, perquè clar, més gran, doncs així en tindré més o tindré menys feina a l'hora de pelar-los, no? Doncs, bueno, sí, feu-ho, però la veritat és que canvia absolutament la textura i el gust de quan són petitones, no? I estan molt i molt bones. Després, si us sembla, expliquem la recepta de les faves a la catalana. Doncs, mira, necessitareu 400 grams de faves desgranades i, si ho voleu, com és el meu cas, hi vaig afegir també 200 grams de pèsols desgranats. Dos cebes tendres, tallada a deuets, dos alls tendres, dos talls de cansalada viada, mitja botifarra negra, brou el just per cobrir, després a la cassola, i si no en teniu, ja ho sabeu, caldo universal, que és aigua. Sí, com que ja hi afegirem
però
coses...
Però el brou, quin tipus de brou?
Jo afegiria un vegetal.
Un vegetal.
Però si en teniu un brou claret que heu fet de pollastre, també podria anar bé, és a dir, no passaria res. Però jo normalment, quan faig faves a la catalana, el que faig és utilitzar el brou vegetal o aigua, si no en tinc, i com que també després afegim la cansalada i la botifarra, no us amoïneu, que ja tindrà gust i tindrà substància. O sigui, el caldo el farem dins de la mateixa cassola. Després, fulles de menta. Jo n'acostumo a posar 4, jo tinc una planteta d'aquestes que pobreta, la vaig pelant i normalment agafo unes 4, però una mica gustos, si us agrada molt més aromàtic.
Senceres?
Doncs en podeu afegir. Sí.
Senceres, sense picar ni res.
Senceres. Després, una fulla de llorer, una branqueta de farigola, oli verge, sal i pebre. Després, com ho fem? En una cassola fregim en un raig d'oli la botifarra negra tallada de uets i un cop marcada la reservem. A la mateixa cassola i en el mateix oli, posem a sofregir la cansalada també tallada de uets o tiretes, com us agradi més. Comencem a enrossir i afegim la ceba brunoise també, és a dir, picadeta de uets, els alls tendres nets i partits per la meitat, el llorer i la farigola. Ho deixem sofregit a foc mitjà, sense pressa, anar-ho vigilant, que faci xup-xup, però vigilant sobretot perquè no volem que agafi color, és a dir, que ens quedi transparent la ceba i ja ens va fantàstic. Quan la ceba ja arriba a aquell punt que la veus transparent és quan incorporem les faves i anem remenant en compte de que no se'ns trenquin perquè són molt, molt delicades, amb el sofregit, que quedi ben integrades. I en aquest moment és quan cobrim amb brou o amb aigua, o sigui, cap problema, que qualsevol de les dues opcions. En quan arrenqui el bull, esperem 3 minuts. I aleshores afegim els pèsols. Per què? Perquè els pèsols necessiten menys cocció que les faves. Estem parlant de faves i pèsols molt tendres. Mm. Si tenim pistons, doncs haurem d'allargar una mica més les coccions. Si veieu que teniu uns pèsols, unes faves que dius, ostres, mare meva, són grosses i les gaudirem, però tindrem feineta a cuinar-les, hem d'allargar una mica més el temps de cocció, aneu tastant. És la millor manera de saber exactament en quin punt de cocció està. Però si són molt tendres, feu això, és a dir, 3 minuts previs, després afegim els pèsols i ho deixem uns 5 minuts més. No cal més estona, fent xup-xup fins que les faves i els pèsols siguin cuits i ben tendres. Anem comprovant el punt de cocció i nosaltres mateixos salpebrem el gust. A mi no m'agrada, últimament, no ho sé, jo crec que em faig gran, cada vegada tiro menys sal a les coses i me n'estic adonant de que descobreixes molt més
els sabors els gustos reals dels productes.
Mm. I molts, de fet, ja tenen prou gust, és a dir, tenim el mal costum de sempre amanir-ho tot molt i de vegades no cal, però bueno, salpebreu vosaltres el gust. Ja fora del foc, incorporem a la cassola les fulles de menta. Val? En aquest moment. Per què? Perquè el que farà és infusionar-nos amb... És com si preparéssim una infusió. De fet, l'estirem a la cassola amb ja fetes les faves a la catalana i ja veureu que bueno, va aromatitzant. I abans de servir, remenem bé, retirem les herbes, que no ens facin nos al plat, i ho servim. I, no sé, prepareu una panereta amb pa per anar sopant.
Sí, bueno, i si esteu a dieta, doncs mira, pues no. Sense pa, però les pa. Faves, un dia
però
és un dia.
Les faves i tant.
Un dia és un dia.
La mateixa recepta, si voleu obviar, de dir, no, és que jo vull que sigui algú molt més saludable, és tan fàcil com no afegir ni la botifarra negra ni la cansalada. És a dir, fer el mateix procés, l'únic que la primera fase en la que estem sofregint la cansalada i la botifarra perquè ens deixi anar tot el gust en aquell oli que després estofarem,
clar, fa servir.
Doncs, bueno, ens ho podem saltar i després doncs, seran unes faves, no seran a la catalana, però seran molt lights. Això sí que ho tindrem.
Molt bona pinta, eh?
I tant.
No sé
tant.
Si hi ha versions de les faves a la catalana.
Igual que sí, no, però jo crec que això ens passa en totes les receptes tradicionals,
sí.
Que sí, partint com d'una base, però després cada cuiner es pren les seves llicències, no? I després, doncs, hi ha receptes que veus que es modifiquen lleugerament, o afegim més herbes, o menys, o canviant el tipus de carn. Clar, hi ha tantes receptes com cuiners. O sigui, això és força universal, eh? De fet, a moltíssimes receptes del receptari català ens trobem que fetes en un lloc o en un altre van diferint, no? Però al final l'essència, la base, és la que bueno, serveix de base i a partir d'aquí creativitat i anem a inventar.
Pues sí, jo les he olorat i les he vist, aquestes faves que ens ha preparat la Sílvia, i ja et dic, que m'agraden més crues. Així d'aquesta mida que tu deies, entre petites i mitjanetes, allò fresques, que són dolces i estan boníssimes.
És que són com carmelets. Jo sempre reivindico de que, ostres, de vegades, sí, les esferificacions estan molt bé, però no en som conscients que en tenim de naturals, d'esferificacions. Un pèsol tendre, petitó, que t'esclata la boca... ja és de per si una esferificació, si ens posem així, però és boníssim, és a dir, i proveu, si no heu provat mai una fava o un pèsol, a mi especialment m'agrada molt els pèsols així cruets, i ja si trobem el llàgrima, el que passa és clar, després hem d'anar a demanar un préstec a la caixa, però el pèsol llàgrima, aquell que és tan petitó, que és caviar, quasi, o sigui, és petitíssim, és deliciós. De vegades, si heu de fer una festa grossa, ho heu de celebrar, i ho demaneu al vostre mercat de referència, segur que us ho aconsegueixen, i és molt bo, o en algun restaurant, que aquí sí que és més fàcil de trobar. L'únic que, bueno, després preparem la cartera per pagar i ja està. Però és boníssim, boníssim.
Bueno, de moment podem preparar una altra cosa una mica més...
Sí,
al nostre abast, no?
Sí. Clar, continuem amb una crema de pèsols. Aquesta recepta és de la Carme Ruscalleda, que és, per mi és una cuinera excepcional i m'encanta el tipus de cuina que fa. I bueno, el dia que vaig veure que l'explicava i que la feia, vaig pensar, ostres, crec que no vaig tardar, la mateixa tarda crec que ja havia passat a la botiga, les vaig fer a casa i ens va encantar. Ens trobem a passar el mateix, és a dir, ja veureu que és una crema de pèsols que té entrebancs, que poden ser cansalada, pèsols petitons saltejats a part de manera prèvia o fins i tot palet d'ametlla, no? És algun tipus de fruit sec que ens jugui amb la textura d'una crema fresca i que trobis el cruixent, no? I els contrastos sempre van molt bé a la cuina. I després què necessitem per fer aquesta? Doncs mireu, necessitarem 10 grams d'oli d'oliva verge extra, 50 grams de cansalada ibèrica tallada de uets, sistema règim, obvieu, 50 grams de poma pelada i tallada de uets, 15 grams d'api tallada de uets, 50 grams de patata pelada i tallada a deu regular, uns 2 centímetres, 1 litre d'aigua mineral, o si voleu, brou vegetal. Vull dir, tornem a estar amb el mateix. Però aquí, la veritat és que jo sempre ho he fet amb aigua i m'ha anat de perles. 200 grams de pèsols desgranats, 4 fulles de menta, 10 fulles de julivert, 10 fulletes de marduix, pebre blanc i sal. I després el que us deia, si d'entrebancs en comptes de cansalada preferiu, per exemple, reservar una part dels pèsols, els més petitons que tingueu, saltejadets a l'últim moment, i va molt bé incorporar-ho després en quan has acabat la crema. O el palet d'ametlla torrada, jo l'utilitzo molt, o de vegades, depèn de la crema, jugo molt amb els fruits secs, no? Perquè m'agrada molt trobar aquesta textura cruixent amb plats que en principi doncs, o són molt cremosos, no? És una manera divertida de trobar contrastos. Com fem aquesta crema? Doncs en una olleta amb l'oli d'oliva sofregim la cansalada fins a enrossir-la. Afegim al sofregit els daus de poma, els d'api i les herbes ben picadetes i ho deixarem sofregir 2 minuts més. Salpebrem amb prudència, el que dèiem abans, o sigui, una miqueta sí, però sempre acabem d'afinar-ho a la part del final, sempre millor quedar-nos a curs que havent-nos passat. Tirem a l'olla els daus de patata, l'aigua calenta, deixem que arrenqui el bull i ho fem coure a foc mitjà uns 12 minuts, aproximadament. Incorporem a l'olla els pèsols i continuem la cocció 5 minuts més. Ho triturem, tastem el punt de sal, rectifiquem si cal i ho passem pel col·lidador xinès i així totes les pellofes que no ens interessa quedaran allà i ens quedarà una crema absolutament fina. I la crema en aquest punt ja està feta i després és el moment aquest de dir, va, què hi afegim? No? Doncs hem saltejat uns dauets de cansalada que els tenim reservats i els afegim al final, o el grapat aquest de pèsols que també hem saltejat i els afegim, fruits secs, el que us agradi, o fins i tot dauets de poma. O sigui, quedaria fantàstic, exactament igual, i és molt refrescant. És una crema que a mi m'agrada molt servir-la, i ja ho sabeu que sóc molt fan dels gotets. Jo.
Sí. Sí, ara t'estava dient.
Ja em veies a venir ara, no?
Sí.
I queda molt maco, no? Perquè són receptes molt vistoses. I clar,
Els colors, clar.
I un dia d'aquests que o tens un compromís fins i tot i dius, va, anem a fer un aperitiu de crema de pèsols, i serveixes el gotet i amb els entrebancs a dins, que el que es vegi és el gotet transparent amb els entrebancs, i després ho serveixes amb una gerreta a part, i escolta, quedes com un rei. I és una recepta que ja veieu que són senzilles,
són fàcils.
I tampoc en requereixen de moltes hores, perquè són coccions força ràpides, amb un producte tan fantàstic com aquests pèsols que necessiten molt poca cocció, val la pena que proveu de fer-ho ara que estem en plena temporada.
Bé, doncs la crema de pèsols. Els pèsols, les faves no ho sé tant, però els pèsols hi ha qui o se'ls estima molt o els odia.
Sí, de fet amb les faves em trobo el mateix.
Sí?
Hi ha absolutament... gent que li encanten i d'altres que, ui, no, faves, ostres. I a part, clar, penseu que les faves encara els avis o fins i tot la generació de la meva mare ho consideraven un menjar com de pobre, no? És a dir, s'havia utilitzat molt en temps complicats i, en canvi, d'alguna manera s'ha reivindicat ara com un producte excepcional i jo crec que se l'ha posat al lloc on es mereix de la gastronomia. Però passa una mica com passa també amb el bacallà, no? Que en aquella època menjaven bacallà cada dia, estaven avorridíssims, i ara s'ha convertit quasi en
producte
en un
de luxe.
Producte de luxe, no? I després hi ha una curiositat que m'agrada molt de les faves que vaig llegir, que és que resulta, bueno, la fava permet, com que és una lleguminosa, al final també dona molt joc. Estem molt acostumats a servir-la amb plats salats, però també s'utilitza per fer postres.
Ah, sí?
Que dius, ostres, fort, no?
Doncs, com què?
Per exemple, un flam de faves. Un flam de faves, sí, sí, increïble. I resulta que en Salvador Dalí, saps com se les menjava, les faves?
A veure.
Crues, és a dir, no, sense coure, amb xocolata i marduix.
Uf,
fort. Vull dir que de vegades són combinacions aquestes que dius, mare de Déu senyor, i això vols dir que deu ser bo? Doncs sí.
Home, proveu.
Sí, exacte, és qüestió de sucar i tal. I tradicionalment també m'explicaven que molts pagesos, és a dir, a l'època el que feien és anaven a treballar al camp, s'enduien un grapat de faves acabades de collir, i a l'hora de berenar, doncs per picar una mica allò entre hores, obrien les veïnes, agafaven les faves, portaven un petit saler i les sucaven amb sal, com si fos un aperitiu, no? Per aguantar entre la jornada al camp, doncs anaven picant això. I, bueno, i és allò que et sorprèn, que cada producte té la seva història i m'encanta, no? Que és el...
Doncs mira, podríem afegir aquesta història que Sant Cugat té un dels patrons que té com a símbol la fava i ho vam celebrar precisament dissabte passat amb Sant Medir.
Molt bé, clar, home.
O sigui que, perquè veieu que tot queda molt...
És que hem de reivindicar,
queda
exacte.
Molt lligadet.
I hem d'explicar. O sigui, tenim la sort de viure en un país que té un patrimoni absolutament impressionant de gastronòmic i amb una història increïble, no? I moltes vegades que ha nascut de la necessitat i després, doncs, com ara, mica en mica, anem dignificant i posant els productes allò que es mereixen.
De la saviesa popular, no?
Exacte.
Que
sí, sí.
Han sabut, doncs, això, conservar molts productes, culturalment ho han transmès i ens ha arribat als nostres temps, i ara la modernitat, doncs mira, el que fem és això, actualitzar els plats, donar-li uns tocs diferents...
Aprofitar tècniques noves que tenim ja avui en dia al nostre abast, i és donar la volta, doncs, a una gastronomia que ve d'una arrel molt, molt tradicional i que està molt bé, que l'anem modernitzant també i que l'anem posant al dia i l'anem reivindicant.
Doncs avui faves, pèsols i els peixos,
sí.
No ens oblidem. Aquest llenguado que ens has comentat.
Llenguado boníssim, una altra manera ràpida, àgil de menjar peix i que agrada molt a la canalla, que això de vegades costa i hem d'aconseguir que mengin de tot.
Molt bé, Sílvia, doncs ja saps que és un plaer compartir aquestes estones amb tu.
Igualment.
I aprofundir i sobretot recollir aquesta informació que ens portes per posar-la en pràctica.
I tant, clar que sí.
N'aprenem sempre moltíssimes coses. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Fins a propera.
Un petó. Adéu-siau.